Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ho anunciava ahir la portaveu del govern de la Generalitat, Patrícia Plaja. Aquest estiu no hi haurà més restriccions d'aigua a causa de la sequera i com a conseqüència del darrer episodi de pluges del mes de març, més plujós dels darrers 2 anys. Respir, doncs, pel que fa a un estiu que molts temien més dur del que ja serà, tot i la perillositat de l'elevat risc d'incendis a boscos catalans, que n'hem parlat abastament en aquest programa i durant aquesta setmana. Sigui com sigui, però l'episodi de sequera, i és important posar-hi èmfasi, no ha acabat. És cert que l'aigua que ha baixat pels cabdals ha ajudat a deixar de veure imatges tan impactants com la del pantà de Sau, a l'1% de la seva capacitat. Ara el pantà es troba, però, al 7%. És una bona notícia? Sí. És suficient per acabar amb aquest episodi de sequera extrema que estem vivint ja fa mesos? Ni de bon tros. De fet, les mateixes restriccions que tenim ara sobre la taula continuaran, segons el mateix govern, durant els mesos d'estiu. Uns mesos, això sí, en què es deixa la porta oberta a reomplir piscines municipals per considerar-les refugi climàtic degut a la calor. Sigui com sigui, segueix sent el moment, en ple episodi de sequera, però també en plena precampanya o campanya electoral, de preguntar, demanar i, si cal, exigir als representants polítics del país un model de gestió de l'aigua eficient, sense pèrdues. Ho estem vivint. És important saber com es planteja el futur en una qüestió tan vital com aquesta, després de dècades sense posar-hi el focus. D'altra banda, de què hauria de servir una campanya electoral si no és per explicar-se? Avui en parlarem de tot plegat en aquest programa amb el climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest divendres.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Solvé, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Israel cedeix a les pressions de Joe Biden i aprova obrir el port d'Ashdod i el pas d'Eretz per augmentar l'enviament d'ajuda humanitària.
Sí, tot plegat després que el president dels Estats Units hagi exigit a Benjamin Netanyahu un alto al foc immediat a Gaza. També l'hagi amenaçat amb canviar la seva postura sobre aquest territori. I tot plegat arran també de la mort de 7 cooperants de l'organització World Children Kitchen.
I el jutge del cas Pegasus vol saber si el CNI va espiar Aragonès abans que el Suprem ho autoritzés.
El magistrat de Barcelona, que instrueix la causa per l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el programari Pegasus, manté la investigació contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban. L'advocacia de l'Estat, que porta la seva defensa, havia demanat l'arxivament d'aquest cas, però el magistrat ho ha denegat i ha prorrogat la instrucció.
Les pluges del mes de març eviten més restriccions per la sequera a Catalunya aquest estiu.
Sí, un respir que permetrà mantenir la fase 1 d'emergència a les conques internes i no augmentar les restriccions sobre el consum d'aigua. Sí que continuaran, però, les restriccions de fase 2 d'emergència a les zones on actualment ja s'apliquen, com l'Alt Empordà i alguns municipis de Tarragona.
I govern espanyol i comunitats autònomes aprovaran avui el pla antitabac que busca ampliar els espais sense fum.
I és que diversos estudis europeus i també internacionals apunten que el 94% de terrasses de bars i locals d'oci i restauració hi ha nicotina ambiental i, per tant, cal impulsar un canvi en tots aquests recintes. El primer esborrany del govern sí que ha eliminat la prohibició de fumar a l'interior dels vehicles, ja que es considera que és un espai privat.
En plan esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
El Barça s'assegura els play-offs de l'Eurolliga després de guanyar el Maccabi de Tel Aviv.
Resultat de 92-89 gràcies a un triple de la Provit a les 5 segons per la botzina final. Una victòria clau del Barça en la penúltima jornada d'aquesta competició europea que gairebé li garanteix el factor pista en els play-offs dels quarts de final. Un fet que haurà de certificar en l'última jornada a la pista de l'Asvel Bilurban.
I en futbol, nom propi, Lamine Yamal, que assegura que només jugarà a l'Eurocopa aquest estiu.
El davanter blaugrana es confessa en una entrevista que es publica avui a Mundo Deportivo. Lamine Yamal diu que no vol carregar-se de partits i, per tant, no encadenarà després de la temporada amb el Barça la disputa de l'Eurocopa i dels Jocs Olímpics a París amb la selecció espanyola.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a la Carabé?
Doncs avui a la Carabé parlarem del final de la mítica sèrie manga Oliver Benji, us donarem els detalls del Festival del Formatge que es farà aquest cap de setmana a Barcelona i celebrarem els 50 anys de l'èxit d'Ava al Festival d'Eurovisió.
De seguida us ho expliquem tot plegat, gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia.
Què tenim per avui?
Doncs mira, avui tenim una miqueta la continuació del temps que hem tingut aquestes últimes jornades, és a dir, bàsicament sol, alguns núvols baixos, especialment a la costa, amb una visibilitat, en aquest cas, reduïda a punts del litoral, perquè el contrast entre l'aigua més fresca i aquest aire més càlid que ens està arribant doncs, afavoreix la formació d'aquestes boires, boirines, núvols baixos arran de mar, però la resta, sol i temperatures altes. Ja hi es va arribar màximes de fins a 27, avui podem afegir un grau, 28, i podrem afegir també un grau de cara dissabte i diumenge. Per tant, diumenge, ja ens estem anant una miqueta més enllà, podríem arribar a fregar la ratlla dels 30 graus en alguns punts de l'interior i també comarques de l'Ebre. Sense precipitacions, no n'hi haurà aquest cap de setmana, i això sí, amb temperatures altes a l'interior, també a punts al prelitoral, ja estem parlant de màximes de 25 a 28, 29, puntualment 30 graus de cara diumenge, però en canvi a la costa, on tindrem aquests núvols baixos, tot i que també veurem el sol, aquí la màxima es quedarà entre els 20 i els 23, 24, que està prou bé, i a més és una temperatura també alta a la costa, però no tan alta com a la resta. I un altre aspecte a destacar d'aquest cap de setmana serà l'arribada important de polsim del Sàhara a causa dels vents del sud que bufaran, tot i que la costa seran una miqueta llevantats i, per tant, més humits, però tindrem aquest cel amb aquest to marronós que ens fa pensar, o si més no pensar, en contaminació. De fet, és polsim del Sàhara, que mentre estigui bufant aquest vent del sud, tot el cap de setmana el tindrem amb nosaltres a partir de dilluns i dimarts. Els vents giren, marxarà aquest polsim del Sàhara i començaran ja a baixar una mica més les temperatures, però de moment cap de setmana a molts punts de Catalunya pràcticament d'estiu.
Jordi, dues qüestions. La primera sobre la sequera. Abans ho anunciàvem, ha estat el mes de març més plujós dels darrers 2 anys. Hem vist imatges del pantà de Sau, per exemple, a l'1%. Ara el veiem al 7%. El govern ha dit que no hi haurà més restriccions aquest estiu, però la sequera extrema no està arreglada ni solucionada de bon tros, eh?
Ni molt menys, ha plogut, una aigua molt benvinguda, doncs vaja, això, que s'ha multiplicat per 7 l'aigua que hi havia al pantà de Sau, però és que hi havia tan poca que la situació continua sent de sequera important. Ara per ara, a 10 dies vista, no està previst que plogui amb ganes, sí que de cara a dilluns pot haver-hi algun ruixat cap a les comarques del Pirineu, i la bona notícia és que hi ha molta neu al Pirineu, i una neu que quan es fongui, evidentment, anirà directament als pantans, per tant, en aquest sentit, tot i que no plogués molt els propers mesos, diríem que la situació no s'agreujarà, però sí que es mantindrà. I la situació que tenim ara és de sequera, és d'alerta per sequera, i per tant, en aquest sentit, les mesures s'han de continuar doncs, mantenint com fins abans d'aquestes pluges. Ha estat una molt bona notícia. Ja veurem què dona de si la segona quinzena del mes d'abril, però de moment, fins a mitjans d'abril, pluges amb ganes i amb força, de moment no. El que passa és que, evidentment, pugen les temperatures, s'anirà fonent la neu del Pirineu i els pantans, tot i que no plogui, s'aniran omplint.
8 minuts que passen de les 8 del matí. Atenció que pot sonar la campana ara mateix, eh? Jordi, la segona pregunta que t'havia de fer. Clar, és que ets meteoròleg i està tot plegat a l'ordre del dia. Tu no tens pensat presentar-te a cap eleccions, no?
Mai de la vida, vaja.
Val.
Deixo pels polítics, eh? No. Aniré a votar, eh? I votar i votaré convençut. Però vaja, presentar-me, no, vaja, això ho deixo pels polítics.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Carla Boigues, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ja s'acumulen 6 quilòmetres de retenció a la P7 entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord per una avaria que obliga a tallar un carril. Molta prudència, també retencions a la mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà. A la C58 lentitud en el tram de Sant Quirze i 3 quilòmetres arribant al nus de la Trinitat, també al tram de Ripollet, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, retencions habituals a la 2, a l'enllaç amb la B23, sempre en sentit Barcelona, i 4 quilòmetres de lentitud a la C32, també cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la ronda, 6 quilòmetres a la B20 en sentit sud i 2 quilòmetres al tram de Santa Coloma, i a la ronda litoral hi ha ara mateix 7 quilòmetres de retenció de Sant Adrià al Parc de la Ciutadella. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanauja, hola.
Hola.
Divendres.
Home, sí.
Fa bastendres.
Ens cal una mica de descans, jo crec. Bueno, sí. Aguantarem
fins dos. Si tornàvem dimarts.
No, però ja ho sé. Ha estat un dia, una setmana curta, però...
No ha estat intensa, eh?
Però intensa, sí, no sé què ha passat. Sí, que la cosa està... El meu cos demana... El cuerpo me pide descanso.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Vinga, va, un clàssic de Barcelona i de Catalunya, podríem dir. Un mitjà de transport que a tots ens agrada molt, l'avió del Tibidabo.
transport que et porta al mateix lloc.
Sí. És un viatge curt, és un viatge curt i, sí, sí, i poc, no sé com dir-te, poc recorregut, en realitat. Puges i fas un tomb-a-tomb-volta i tornes al mateix lloc, però bueno, és guai.
És una cosa, és xulo. No sé.
Tu has pujat?
Sí.
Sí? Ah, jo no, jo no.
No.
Sempre m'ha semblat que total...
És xulo.
Bien. Anava a dir una cosa, però sí, tus labios dicen una cosa, Trias, y tus ojos dicen otra, però bueno. D'aquí 4 anys... L'avió vermell del Tibidabo farà 100 anys, eh? D'aquí 4 anys, 100 anys. Un aniversari que l'atracció més emblemàtica del parc celebrarà amb un vestit nou. L'hivern que ve començaran les obres per renovar l'edifici que li fa de plataforma i que també acull el Museu d'Autòmats. També allò és guai. Els responsables del parc ja han convocat el concurs d'idees. Sembla ser que Rubiales no té res a veure per canviar la imatge de tot aquest espai. Bueno, com, claro.
No, sí, sí, estem entès.
No tengo ninguna mordida en el Tibidabo. Mordida, sí, una paraula que ha fet fortuna, sí, una mordida. Sí, 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 bueno, sí. Total, que es canviarà tot aquest espai aprofitant que s'ha de reformar l'estructura de l'edifici després de 100 anys, està bé. L'avió del Tibidabo sobrevolarà una nova zona de restaurants amb vistes.
Ep.
El trajecte serà el mateix, però canviarà la part de sota de l'avió, ¿vale? Aquest avió del Tibidabo, una de les atraccions més antigues del parc, és una rèplica del primer aparell que va fer el vol entre Barcelona i Madrid, ¿eh? És una rèplica, o sea, aquest avió,
és molt petit,
un semblant, doncs mira, va fer el primer trajecte entre Barcelona i Madrid.
Fixa't.
Es va inaugurar al 1928 i al 2017 es va desmuntar per primera i única vegada per rehabilitar-lo.
Fixa't.
Ara, tants anys després, tindrà un nou recorregut. Bueno, més o menys, i el mateix, però diferent.
A la volta, però al revés.
Bon dia, Tibidabo. Bon dia, avió del Tibidabo.
Vinga, va, que et posem, Rafa, aquesta hora, suero de la verdad. Qui necessita de vitamines aquest matí?
Vitamines per un medicament.
Ep.
T'agrada aquest concepte? Vitamines per un medicament. Un clàssic del nostre temps. Qui no ha fotut mà d'ell en una nit de dolor de qualsevol tipus? Parlem del Nolotil.
Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya todo con. Dame la mandanga y déjame
de té. Rosa Neuilla és la persona que conec que si tingués una llista de Spotify, que no sé si la tens.
La tinc.
La tens, eh?
Es diu Kilòmetres.
Tens la llista més estranya.
Sí, 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 és una barreja. És una barreja, està des d'Enya fins al Fari. Jo què sé, passant... És que n'hi ha de tot allà, una cosa. 16 claro. hores dura.
Uau.
No l'he escoltat mai sencera del
no,
tirant.
Eh?
Jo és que... Perdó. Sort d'aquest que aguanta 20 segons una cançó.
Uf. Fa molta mania, això.
I he de passar. Bueno, parlem de la mandanga favorita de la nostra cap de contingut, Sílvia Muñoz. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació pels possibles efectes adversos derivats del consum de Nolotil, un fàrmac contra el dolor i la febre d'ús habitual a Espanya i que està prohibit a altres països, eh?
Sí, sí,
Nolotil
sí.
Està prohibit al Regne Unit, als Estats Units o a Irlanda, per exemple. Ho fa després de rebre una denúncia presentada per el defensor del pacient i d'altres rebudes tant a la Fiscalia General de l'Estat com a la província de Madrid. Paraules majors, eh?
Com de guia.
Gent denunciant el Nolotil. Però si ha estat el meu millor amic durant moltíssims temps. Em sento una mica d'orgull, la veritat. El principi actiu d'aquest medicament és el metamizol, un analgèsic i antipirètic que s'ha comercialitzat des de fa més de 50 anys a Espanya en diferents noms, el més conegut aquest, el Nolotil. Requereix la prescripció mèdica...
Sí.
No sé. Jo...
En principi, sí.
A mi me l'han donat, però vamos, mira, està sortint el 324. Requereix prescripció mèdica i està indicat per calmar el dolor i actuar contra la febre quan altres alternatives no són eficaces. De fet, va ser el fàrmac més venut a l'estat del 2022.
Mira.
Amb 27,8 milions d'unitats, molt per sobre del paracetamol. Clar, quan
proves... Està molt bé que sigui el més venut després de la pandèmia. Després... Un cop ha acabat la pandèmia...
Després de la pandèmia.
El més venut és el Nolotil.
Sí.
Està bé, això.
Va, bueno, el paracetamol va fer 19 milions, i aquest 27, gairebé... Mira. Bueno, gairebé 10 milions més d'unitats. Sé que quan proves el Nolotil, el paracetamol ja és com...
Clar,
no,
sí.
no té cap sentit. Bueno, ara ens podríem quedar sense Nolotil. vitamines, però no lo pilva.
A qui no li arrencarà el cotxe avui, va?
Segurament a la mestra o el mestre que va rebre un justificant d'absència per part d'un alumne, un justificant molt especial. Estava signat per Bruce Springsteen. Explico la història, que és prou curiosa. Sisplau. En un dels seus últims concerts, celebrat a San Francisco, el cantant va viure un moment que s'ha fet viral a les xarxes socials per la seva, doncs, naturalesa divertida, espontània, quotidiana. L'artista actuava com sempre quan va llegir el cartell d'una jove fan que l'animava i cantant les seves cançons des de la primera fila, i deia al cartell: "No he anat a classe, pots signar-me el justificant?" Deia el pòster que sostenia aquesta jove seguidora.
M'encanta.
Tot el que amb un somriure al rostre i una actitud propera, simpàtica, Springsteen es va adreçar a la fan i li va agafar el justificant per signar-li. Hi ha imatges, eh? D'ell signant el justificant i tal. Mentre el músic duia a terme l'acció, l'audiència de l'estadi, doncs, va esclatar en aplaudiments, crits i rialles. El vídeo del moment, que va publicar a Facebook una fan anomenada Karen Pitsen-Scovel, s'ha fet mirar a les xarxes socials com X, Instagram i TikTok, motiu pel qual molts usuaris l'han comentat. La millor excusa, eh? Deien, la millor excusa assegurava una de les respostes que ha tingut més estima. M'imagino la cara del mestre o la mestra en rebre el justificant i veure allà. No sé si us heu passat.
Se l'emmarcarà.
A lo millor pensava que no, que és un... que està falsificat.
T'imagines?
Saps? Podria ser. No me lo, sí, sí, no me sí, lo trago, sí, sí, no me sí, lo trago. Sí, sí. En fi, moment curiós del bo de Bruce Springsteen, que sembla ser té una relació molt especial amb els justificants.
Jo sí, el dia després del concert a Barcelona, del nou concert a Barcelona, no vinc a la feina...
Justificant, no? De, del boss.
Ara.
Del boss per al boss.
Sí, sí, sí. Clar, 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 clar.
Ai, Joan. Ai, Joan.
Digue'm.
Joan, ara tenim el Nolotil en el punt de mira, un sí. medicament analgèsic que ajuda molt, que tu has pres en ocasions, sí. Joan. Tenim una gravació, de Joan Trias sota l'efecte del Nolotil.
El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo, cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablemos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar.
La caravana, l'informatiu.
Pràcticament 18 minuts que passen de les 8 del matí i encetem aquest informatiu explicant-vos que Israel cedeix a les pressions de Joe Biden i aprova obrir el port d'Esdot i del pas d'Eretz per augmentar l'enviament d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, un anunci que arriba hores després que el president dels Estats Units hagi exigit a Benjamin Netanyahu un alto al foc immediat a Gaza després de la mort de 7 cooperants de l'organització World Center and Kitchen. Júlia.
Sí, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha amenaçat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en canviar la seva postura sobre Gaza i, de fet, li exigeix un canvi d'estratègia militar. El president nord-americà ha parlat aquest dijous per telèfon amb el primer ministre. Ha estat una conversa on ha enfatitzat que els atacs de treballadors humanitaris i la situació també humanitària general a la zona són inacceptables. També ha deixat clar que Israel ha d'anunciar i també implementar passes específiques, concretes i també mesurables per variar la situació, i li ha advertit que la postura dels Estats Units sobre aquest conflicte la determinarà l'acció immediata que faci Israel.
I és que, de fet, Open Arms ha suspès la missió a Gaza després de l'atac al convoi humanitari de World Central Kitchen.
L'ONG catalana i l'organització del xef espanyol José Andrés col·laboraven en l'operació de portar menjar a la població palestina a través del corredor humanitari creat entre Xipre i la Franja de Gaza. En un comunicat, Open Arms assegura que l'atac marca un punt d'inflexió molt dolorós en els esforços de l'entitat per alleugerir aquesta crisi humanitària, i alhora recorda l'assassinat d'aquests 7 cooperants i diuen que és un acte de violència incomprensible.
Mentrestant, a casa nostra, el jutge del cas Pegasus vol saber si el CNI va espiar Aragonès abans que el Suprem ho autoritzés. El magistrat de Barcelona, que instrueix la causa per l'espionatge al president de la Generalitat amb el programari Pegasus, manté la investigació contra l'exdirectora, això sí, del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban.
El jutge ha descartat l'arxivament i ha prorrogat la instrucció d'aquesta causa perquè vol aclarir si el CNI va espiar Aragonès sense el permís del Tribunal Suprem, tot el contrari del que havia sostingut fins ara el govern espanyol. Segons una aparició policial privada, aportada en aquest cas per la defensa de Pere Aragonès, el seu mòbil va ser infectat almenys des de l'any 2018, quan era vicepresident de la Generalitat amb el president Quim Torra. Però el CNI va afirmar que tenia autorització del Suprem per espiar-lo durant els anys 2019 i també durant l'any 2020. En els documents desclassificats aportats pel govern espanyol al jutjat, es justificava aquest espionatge al president sota la sospita que era un dels líders de les mobilitzacions dels CDRs. No obstant això, Paz Esteban es va negar a respondre cap pregunta al jutjat emparant-se la llei de secrets oficials.
I canviem de qüestió perquè aquest estiu no hi haurà més restriccions d'aigua. Aquest març ha estat el mes més plujós dels últims dos anys. Això ha permès recollir 20 hectòmetres cúbics, sobretot al sistema Ter Llobregat, el més castigat per la falta de l'aigua. Un respir que permetrà mantenir la fase 1 d'emergència a les conques internes i no augmentar les restriccions sobre el consum d'aigua.
Una situació que encara pot millorar amb el desglaç de la neu que s'ha acumulat a les capçaleres dels rius i que encara no ha arribat als embassaments. Per primer cop des de l'estiu passat s'ha trencat la tendència i els pantans han rebut més aigua de la que es consumeix. Per això, tampoc vol dir que la sequera s'hagi acabat. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha estat així de contundent.
Tots hem de ser conscients que seguim en fase complicada perquè amb dades objectives veiem que les reserves continuen sent baixes, continuen sent molt baixes. Per exemple, en el sistema Ter Llobregat, amb dades d'aquesta mateixa setmana, veiem que les reserves se situen al voltant dels 107 hectòmetres cúbics, però encara amb uns volums insuficients per canviar, evidentment, amb un escenari de menor limitacions d'aigua. Per tant, no hi haurà més restriccions, però tampoc n'hi haurà menys.
Plaja ha celebrat que a Barcelona i la seva àrea metropolitana el consum d'aigua s'hagi reduït un 10% i ha felicitat també la ciutadania per la seva conscienciació a l'hora de consumir molta menys aigua. Com que no s'entrarà en fase 2 d'emergència, el govern també descarta que faci portar vaixells carregats d'aigua durant els mesos d'estiu.
El que sí que es mantindran són les restriccions de la fase 2 d'emergència a les zones on ja s'apliquen. Això afecta sobretot l'Alt Empordà i els municipis de Tarragona que reben l'aigua de l'embassament de Riudecanyes. El govern també ha explicat que està treballant amb els ajuntaments la possibilitat d'obrir les piscines municipals com a refugis climàtics.
El secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Josep Vidal, ha afirmat que mantenen converses amb les associacions de municipis per arribar a una entesa, però insisteix que també hi ha més espais que poden fer funcions de refugis climàtics, com per exemple el centre cívics. Sobre les sancions als pobles, que en aquest cas no compleixen amb les restriccions, la portaveu ha donat les següents dades.
Actualment hi ha 143 expedients oberts a ajuntaments per haver superat la dotació i 20 més empreses. D'aquests expedients, amb data d'avui, n'hi ha una trentena que estan resolts, amb 24 sancions pagades i un expedient que s'ha fet el sobreseïment.
I pel que fa a les peticions per instal·lar desalinitzadores privades, el govern diu que ha rebut dues sol·licituds, però no ha volgut especificar qui les ha enviat. Això sí, l'executiu ja les està estudiant per veure si són viables i els pot donar els permisos per funcionar.
I d'altra banda, el govern espanyol i comunitats autònomes aprovaran avui el pla antitabac que busca ampliar els espais sense fum.
Les dues parts, però, no es posen d'acord sobre si s'ha de prohibir aquest consum de tabac i vapejadors a terrasses i també a bars. És Mònica García, la ministra de Sanitat.
Queremos ampliar los espacios sin humo donde la evidencia científica dice que hay personas que están consumiendo humo de segunda mano, ¿no? Y que esto está siendo perjudicial. Y ya hay estudios europeos y a nivel mundial en los que dice que en las terrazas, bueno, pues están respirando en un 94% residuos de nicotina, ¿no? Y residuos tóxicos. Así que lo que queremos es ampliar los espacios donde no haya humo.
El govern espanyol treballa perquè també les noves generacions no s'iniciïn en el consum del tabac i ajudar també els que volen abandonar aquest hàbit. En el primer esborrany, l'executiu sí que ha eliminat la prohibició de fumar a l'interior dels vehicles, ja que es considera que aquest és un espai privat. En una reunió celebrada ara fa pocs dies, el govern ha acordat incorporar al ple un total de 150 propostes de les comunitats autònomes, 10 altres dels territoris no han prosperat, o bé per la negativa de l'executiu espanyol, o perquè el Ministeri n'ha demanat modificacions o aclariments.
Són les 8 i 24 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Hi ha poc més d'un mes perquè tinguin lloc les eleccions catalanes. La Junta Electoral Central considera propaganda electoral la proposta de finançament singular per Catalunya. La mesura la va presentar el govern en roda de premsa el 19 de març. La Junta assegura, però, que vulnera l'obligada neutralitat de l'executiu davant dels comicis del 12 de maig.
Sí, l'àrbitre electoral ha resolt una denúncia presentada pel Partit Socialista Català contra aquella presentació feta per la portaveu del govern, Patrícia Plaja, i per la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, després de la reunió habitual del Consell de Govern. A més, la Junta Electoral ha estimat una segona denúncia dels socialistes a l'entorn de textos patrocinats als comptes de les xarxes socials del Diari de Tarragona i del Diari de Sabadell sobre millores en el sistema sanitari.
Mentrestant, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, emplaça Junts i la CUP a sumar-se a la proposta de Pere Aragonès per celebrar un referèndum d'autodeterminació.
En una visita a Caldes de Montbui, Vilagrà ha defensat que és una proposta treballada i jurídicament amb recorregut.
La proposta d'un referèndum d'autodeterminació està en el nostre ADN i, en tot cas, el que plantegem és que tots els grups que pretenen que Catalunya sigui independent s'afegeixin a aquesta proposta. Ens sembla que és una proposta molt treballada, és una proposta que jurídicament té recorregut perquè l'hem estudiat a fons.
La iniciativa s'assuma a la proposta per un nou finançament i a la creació d'una conselleria per promocionar el català. I sobre la llei d'amnistia, Vilagrà ha assegurat que el govern treballa perquè sigui efectiva de forma ràpida.
I d'altra banda, el Partit Popular ha posat a l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, com a número 2 de la candidatura encapçalada per Alejandro Fernández a Barcelona pel 12M.
I de número 3, l'actual regidora a l'Ajuntament de Barcelona i exdiputada al Parlament, Ángeles Esteller, mentre que la quarta posició la recupera l'històric diputat popular Santi Rodríguez. Rosa del Amo i Juan Fernández, tinents alcalde de Badalona, seran en aquest cas cinquena i setena posició. El sisè lloc serà per l'assessor en comunicació del partit, Hugo Manchón. El vuitè, per Eva García, regidora a l'Ajuntament de Sitges. El nou, per Míriam Casanova, exregidora dels Populars a Badalona, a Barcelona. I finalment, aquesta desena posició, hi haurà també un exregidor i exdiputat, Alberto Villagrasa.
I el partit polític alhora manté la incògnita de qui serà el candidat del partit a les eleccions del 12 de maig. Aquest dijous, la formació de l'exconsellera Clara Ponsatí i Jordi Graupera ha donat a conèixer els noms que tancaran les llistes a les quatre demarcacions del país. Tots ells, perfils vinculats al món de la cultura.
Sí, a Barcelona, els últims números d'aquesta llista seran els escriptors Miquel de Palol i Carlota Gurt. A Girona ho faran l'escriptora Dolors Oller i el poeta Narcís Comadira. I a Tarragona, en aquest cas, se situaran en aquestes últimes posicions també l'escriptor Joan Tudó i el compositor Joan Magraner, i a Lleida un rol que ocuparà la historiadora d'art Maria Garganté i el músic Roger Mas. I d'altra banda, es manté la incògnita sobre el candidat a la presidència de la Generalitat. Ponsatí i Graupera són els impulsors d'un projecte que es vol situar com a alternativa a la resta de partits independentistes.
I a eleccions, a banda, la ponència de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat ha aprovat amb la majoria absoluta del Partit Popular un informe contra la llei d'amnistia. El document sosté que la llei suposa el pitjor atemptat contra la seguretat jurídica que s'ha produït a Espanya des del 1978 i un cop mortal per l'Estat constitucional i autonòmic.
Un document que quedarà aprovat i definitivament el pròxim dilluns a la sessió de la comissió on participaran 13 presidents autonòmics del Partit Popular i també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que defensarà la constitucionalitat de l'amnistia.
Per cert, darrera hora, volíem dir, a aquesta hora, quan passen 28 minuts de les 8 del matí, és que treballadors de la presó de Ponent es concentren a aquesta hora des de primera hora del matí a les portes del centre penitenciari. L'acció s'emmarca en el cicle de protestes que van començar arran de la mort d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas d'Enric el 13 de març, i que us anem explicant també des d'aquesta emissora. D'altra banda, ara sí que continuem en plana política, perquè el president espanyol Pedro Sánchez ha posat veu aquest dijous a l'anunci que el seu executiu portarà les lleis sobre memòria històrica que preparen tant el Partit Popular com a Vox a l'Aragó, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó davant l'ONU i la Unió Europea, Júlia.
Sí, Pedro Sánchez ho ha fet criticant la dreta i també l'extrema dreta.
En todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre. Lo vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional, como no, pero también lo vamos a hacer ante el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y también ante las instituciones multilaterales.
El president espanyol ha remarcat que PP i Vox pretenen reescriure la història valença d'una memòria mutilada i deformant, en el sentit de la paraula concòrdia. Sánchez ha deixat clar que el seu govern no ha arribat fins on ho ha fet per acabar consentint el que ha qualificat d'onada de revisionisme ultradreta.
I més qüestions polítiques sobre la taula. La primera reunió tècnica del grup de treball mixt sobre seguretat penitenciària entre el govern i els sindicats de treballadors de presons ha acabat amb molt poques concrecions i un emplaçament d'aquí dues setmanes.
Segons el Departament de Justícia, l'objectiu d'aquesta trobada ha estat constituir la composició del grup de treball i acordar també la metodologia per avançar en el consens de les mesures actuals i també de futur per reforçar la seguretat als centres penitenciaris catalans. Segons els sindicats, però aquesta trobada ha estat decebedora i consideren que els càrrecs directius de la justícia són conscients que no tenen pressupost aprovat per aquest any i que s'acaba, per tant, la legislatura ben aviat. Justícia, segons els sindicats, ha proposat una comissió parlamentària sobre els aerosols, un augment de la plantilla i una nova instrucció sobre seguretat.
Precisament la direcció de la presó de Mas d'Enric del Catllà ha retirat de la cuina 15 presos condemnats per delictes i homicidis violents.
La mesura arriba 3 setmanes després de l'assassinat d'una cuinera, la Núria López, a mans d'un pres en el centre penitenciari tarragoní i de les posteriors també mobilitzacions dels treballadors de les diferents presons catalanes. Es tracta d'una decisió que s'assuma als canvis fets a les presons de Ponent i també de Lledoners, on ja s'havien apartat 5 i 3 reclusos respectivament d'aquest servei.
I en matèria lingüística, la vicealcaldessa de Girona i exconsellera d'Universitat, Gemma Geis, ha presentat una queixa a la Sindicatura de Greuges per haver patit discriminació lingüística a la prova per consolidar la seva plaça de professora a la Universitat de Girona.
El cas que ara s'ha donat a conèixer remunta a principis d'aquest curs. Va ser aleshores quan es van fer aquestes proves. Més de la meitat dels membres que formaven part del tribunal eren de fora de Catalunya, en concret 3 dels 5. Gemma Geis lamenta que membres del tribunal que l'avaluava li retreguessin el seu dret de parlar català i critiquessin que s'hagués de fer servir traducció simultània. El cas que ha avançat al Nacional també va tenir una altra derivada, perquè en paral·lel la mateixa Gemma Geis va demanar recusar els membres del tribunal per manca d'imparcialitat i va sol·licitar mesures cautelars al jutjat, ja que considerava que el procés no complia els criteris de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari.
Per cert, que USTEC, Plataforma per la Llengua, l'Associació d'Estudiants en Defensa de l'Educació Pública i la Fundació Catalunya Fons han presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional com un intent perquè se les admeti com a part en la causa del 25% de castellà a les aules de Catalunya.
Un recurs que respon a la decisió del Tribunal Suprem que el febrer passat ratificava una resolució prèvia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contrària a l'admissió de les quatre entitats com a part d'aquest procés. El tribunal ho ha rebutjat dues vegades. La primera va ser l'estiu del 22 i la segona el novembre del mateix any, després que les quatre entitats recorreguessin aquesta primera decisió.
I marxem cap al port de Barcelona. Els 69 bolivians retinguts en un creuer d'MSC des de dimecres per no disposar de visat vàlid per l'espai Schengen esperen ara una altra nau de la companyia per complementar els tràmits d'estrangeria.
Ahir al matí van desembarcar del primer vaixell en un espai de trànsit del port de Barcelona després que el govern espanyol i la naviliera tanquessin un acord perquè aquest creuer continués la ruta. Segons la delegació del govern espanyol a Catalunya, MSC ha posat a disposició aquest segon vaixell provinent de Livorno, Itàlia, perquè el grup pugui esperar amb comoditat fer el torn d'aquests tràmits que es fan a la zona de trànsit. El govern espanyol ha informat que es fan per la via d'urgència. En una entrevista a Ràdio Estel, la presidenta de l'associació Espartanes por la Libertad de Bolivia, Jenny Rivera, explica que els 69 passatgers bolivians han estat víctimes d'una estafa.
Es muy raro, ¿no? 69 visados falsos, que no hay un billete de retorno. Es que para falsificar un documento, un visado español, que sí, que se falsifican euros, dólares y moneda boliviana, pero es que tiene que ser una estructura muy fuerte, porque ellos han pasado frontera a Brasil, han embarcado al crucero. O sea, no hubo nadie en el Brasil o nadie del barco que se dé cuenta de este hecho.
Y entre aquests 69 passatgers afectats hi hauria 14 menors d'edat.
I en l'àmbit sanitari, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per comprovar si existeix o no risc d'efectes adversos a la salut dels ciutadans per l'ús del medicament Nolotil, que es presenta com un fàrmac per tractar el dolor i la febre.
Sí, el Ministeri Públic vol determinar si, en cas que es confirmin aquests efectes adversos, existeixen responsabilitat per part dels fabricants, comercialitzadors i també organismes que l'han validat. La Fiscalia actua després d'una denúncia del defensor del pacient que advertia d'aquests efectes adversos per la salut dels ciutadans que provocava el Nolotil i recordava també que aquest medicament ja està prohibit a diversos països del món. L'Associació d'Afectats per Fàrmacs també va presentar un recurs administratiu perquè el medicament no es pogués receptar a ciutadans dels països on s'ha prohibit.
I l'Hospital Vall d'Hebron ha comunicat a la plantilla que no renovarà el contracte de 200 professionals eventuals que treballen ara mateix al centre. Es tracta de contractes del període d'hivern que durant la pandèmia s'havien prorrogat, però que l'hospital no pot renovar perquè no compta amb aquest any amb els fons vinculats a la Covid-19.
El gerent del Vall d'Hebron, Albert Salazar, va admetre fa uns dies que haurien d'ajustar la despesa en uns 33 milions d'euros, ja que l'hospital no disposava de prou diners i, a més, havia d'assumir l'increment de plantilla, les millores salarials del tercer conveni de l'Institut Català de la Salut. El tercer factor que determina aquest ajust és la redistribució dels professionals del sistema sanitari que vol impulsar precisament el Departament de Salut per garantir l'equitat territorial.
I precisament sobre tot plegat, els comuns carreguen contra el govern per pretendre que avalessin uns comptes que no revertien aquesta retallada de 200 llocs de treball. Recordem que justament la desavinença entre els comuns i Esquerra va acabar la convocatòria anticipada d'eleccions. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La mala maró entre Esquerra i els comuns per als comptes encara porta cua. Els liles acusen el govern de voler-los obligar a aprovar uns números que no revertia la retallada de 200 llocs de treball a la Vall d'Hebron. Ho diu la candidata per als comuns al 12M, Jessica Albiach.
És una decisió que avui ja s'ha comunicat oficialment, però que ja es va anunciar el 6 de març a la Junta de Personal. Per què vull insistir en això, el 6 de març? Això va ser abans de la votació de pressupostos. I el que demostra és que Esquerra Republicana pretenia que donéssim suport a uns pressupostos que contemplaven retallades en matèries tan bàsiques i pilars tan clau pel nostre país com és la sanitat.
Després del xoc per als comptes, fons dels comuns expliquen que la relació no s'ha reprès, que no hi ha hagut cap mena de contacte, però pensen que tot plegat no passarà factura a la relació entre els dos partits. Al cap i a la fi, perquè tenen proximitat ideològica i interessos compartits.
Gràcies, Judit. I la Fiscalia Europea investiga 22 persones acusades de desviar fins a 600 milions d'euros procedents dels fons Next Generation, l'eina per impulsar la recuperació dels estats de la Unió Europea després de la crisi del Covid-19.
Els investigats són sospitosos d'orquestrar una trama que va aconseguir desviar fons del Pla de Recuperació i Resiliència Italià entre el 2021 i el 2023. El seu modus operandi consistia a sol·licitar ajuts no reembolsables per impulsar la digitalització, la innovació i també la competitivitat de petites i mitjanes empreses. A la trama, els sospitosos haurien generat balanços comptables falsos per demostrar que les empreses que havien creat estaven actives i tenien beneficis quan realment eren societats inactives i també fictícies. Les detencions que s'han dut a terme per part de les autoritats nacionals, així també com una dotzena d'escorcolls, s'han fet a Itàlia, Àustria, Romania i també Eslovàquia. Entre els detinguts, 8 han estat posats en presó preventiva, mentre que la resta es troben a hores d'ara sota arrest domiciliari.
I un dia com avui també us expliquem que la tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, veu útil l'aval de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a la instal·lació de càmeres als taxis en el marc del debat obert del sector per reforçar la seva seguretat.
Bonet ha assegurat que la necessitat de reforçar la seguretat del servei del taxi fa temps que s'està debatent i que l'informe de protecció de dades és una peça útil a les discussions.
És un tema, el de la necessitat d'anar reforçant la seguretat en el servei de taxi, que fa temps que s'està debatent, i una de les peces que són útils en aquest debat és tenir aquesta valoració, aquesta opinió de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per tant, entenc que en una propera reunió de la Junta de Seguretat del Taxi s'abordarà aquest informe, es posarà en comú en aquesta taula i, evidentment, doncs, es prendran les decisions que pertoquin en aquella taula.
Recordem que en un informe publicat a finals de març, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va avalar instal·lar aquestes càmeres dins dels taxis per perseguir agressions sempre i quan la gravació s'activés per la persona conductora en situacions que fossin de perill. L'ENS demanava que totes aquestes dades no es conservin més d'un mes, però recomanava també que s'eliminessin cada dia si no hi havia conductes delictives.
I més qüestions, perquè l'Audiència Nacional ha ratificat la multa de 19 milions i mig d'euros de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a Naturgy per encarir el preu de l'electricitat.
Sí, la sala ha desestimat el recurs de la companyia i ha donat la raó a l'organisme que acusava l'empresa de presentar preus elevats i anormalment als superiors als dels seus costos marginals entre octubre del 2016 i el gener de l'any següent. A la sentència publicada aquest dijous, el tribunal defensa que això va reportar a Naturgy uns guanys de més de 13 milions d'euros.
Y la... L'Agència Catalana del Consum ha obert un expedient sancionador a la cadena de supermercats Lidl per oferir descomptes falsos en diferents productes.
I ho ha fet després que l'Organització de Consumidors Facua denunciés el passat juny que la distribuïdora promocionava articles suposadament rebaixats amb preus de venda idèntics als que hi havia abans d'aquest descompte. Així ho ha explicat Facua en un comunicat des d'on acusa Lidl d'incomplir les lleis de competència deslleial i d'ordenació del comerç minorista, ja que les etiquetes ometien o bé ocultaven informació necessària pels consumidors. Així mateix, avisen que totes les etiquetes en descompte han de recollir per llei tant el preu reduït com el preu anterior dels productes.
I passem també pels jutjats. La jutgessa d'Amposta ha ordenat l'ingrés a presó de l'home de 47 anys, detingut dilluns com a presumpte autor de la mort i esquarterament del cos de la seva parella de 34 anys.
La policia local d'Amposta el va arrestar després que un amic els avisés. Al pis que tots dos compartien al carrer Xila, els agents van trobar bosses amb restes del cos de la víctima, mentre que d'altres van aparèixer en contenidors propers. La divisió d'investigació criminal dels Mossos, encarregada d'aquesta investigació, també hauria buscat algunes de les parts del cos a l'abocador comarcal del Mas de Barberans. La mort violenta de la dona s'hauria produït, de fet, dies enrere i fins i tot una setmana abans d'aquesta troballa.
I encara us expliquem que un motorista de 19 anys, veí de Puigcerdà, ha mort aquest dijous a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on va ingressar dimecres després de patir un accident a la carretera N260, al seu pas per la capital de la Cerdanya.
Un sinistre que va tenir lloc poc després de les 6 de la tarda al quilòmetre 180 d'aquesta via, segons el Servei Català de Trànsit. La motocicleta que conduïa la víctima i una furgoneta es van veure implicats en una col·lisió lateral. El motorista va resultar ferit crític i va ser evacuat en helicòpter medicalitzat al centre hospitalari sabadellenc, on finalment ha mort aquest dijous.
I finalment, en plena cultural, us destaquem que ja s'ha desvetllat el cartell de la mostra teatral amb més prestigi d'Europa, la 78a edició del Festival d'Avinyó, i ho farà amb una forta presència catalana entre el 20 de juny i el 21 de juliol.
El Palau dels Papes es tornarà a vestir amb les millors gales per rebre aquest cop una de les grans artistes de l'escena catalana, com Angélica Lidell, i un espectacle basat en Ingmar Bergman. El dramaturg i director portuguès Tiago Rodríguez, el primer artista no francès que dirigeix la mostra d'Avinyó, també ha apostat per primera vegada en aquest festival per una obra íntegrament en català, com el monòleg que protagonitza Joan Carreras, a Història d'un senglar, reconvertint-se en un dels malvats més perversos de Shakespeare. Circ, dansa i poesia catalana també s'hi veuran representades gràcies a la companyia Baró d'Ebel, entre d'altres de caire català. Una edició que acabarà, a més, amb música a càrrec de Sílvia Pérez Cruz i la presentació del seu darrer disc, Toda una vida, un dia.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça de bàsquet s'assegura els play-offs de l'Eurolliga després de derrotar in extremis el Maccabi per 92-89. La victòria ha arribat gràcies a un triple de Nico Laprovittola, pocs segons pel final.
Així és, el partit començava molt igualat, tot i que durant el segon quart l'equip d'Israel ha arribat a allunyar-se de 10 punts en el marcador. El Barça ha reaccionat i gràcies a De Silva i tres triples d'Àlex Abrines han permès ajustar el marcador, que arribava igualat a pocs segons del xulet final. Ha sigut en aquest moment quan un Laprovittola Salvador ha encertat un triple decisiu que durant la victoria y al billete para playoff a la equipo laurana.
La confianza plena de todo el equipo, del entrenador, del club. Creo que hoy es un partido muy importante para nosotros, una victoria que significa mucho, ¿no? Cada uno está haciendo su trabajo y eso creo que nos hace estar entre los mejores equipos de Europa.
És una victòria molt important pel Barça, ja que l'ajuda a tenir gairebé garantit el factor pista en els play-offs dels quarts de final de l'Eurolliga, un fet, però, que hauran de certificar en l'última jornada a la pista de l'Asvel. Si guanyen, serien automàticament caps de sèrie, tot i que és una opció que ja podrien certificar avui mateix si el Fenerbahçe perd davant l'Efes d'Istanbul a casa seva en un dels quatre partits destacats d'avui. Avui també juga el Real Madrid, que ja té el play-off assegurat des de fa 8 jornades. S'enfronta al Baskonia a 2:15.
Per cert, parlant del Real Madrid, el jugador Rudi Fernández, ex de la Penya, ha anunciat també la seva retirada.
Ho ha fet per sorpresa de tothom davant de la roda de premsa prèvia precisament al partit d'Eurolliga que juguen avui els blancs.
Ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional. Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento. Y bueno, está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pida.
Abans d'arribar al Madrid, Rudi, recordem, va ser un dels artífecs del Joventut de Badalona, de la Penya, que va guanyar la Copa del Rei l'any 2008. Després va fer el salt a l'NBA, no va ser gaire reeixit, i va ser l'any 2012 quan va arribar a Madrid, club amb el calçat, fins a 25 títols de moment.
I nom propi també en futbol, expressa el seu compromís, Lamine Yamal, amb el Barça, i assegura que només jugarà a l'Eurocopa i que s'estalviarà de participar als Jocs Olímpics de París.
Aquest era precisament un dels grans maldecaps de l'afició del Barça, que no vol perdre el jugador de només 16 anys, com ja va passar amb Pedri, que es va carregar de partits ara fa 3 anys, encadenant Eurocopa i Olimpíades, de 16 dies de descans, i això l'ha afectat greument a la seva condició física. Yamal, veient les conseqüències que va tenir en el seu company d'equip, aquesta marató de competicions ha estat clau. Explica avui en una entrevista que publica Mundo Deportivo.
Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
Yamal, recordem, ha jugat ja 6 partits amb la selecció espanyola, ha marcat 2 gols.
I d'altra banda, la selecció femenina s'enfronta avui a Bèlgica en partit classificatori per l'Eurocopa de 2025.
El combinat nacional no es perd aquesta cita des de l'any 2009, tot i que les espanyoles han caigut a quarts de final en les 3 últimes edicions d'aquesta Eurocopa. Les de Montse Tomé arriben en aquest partit amb un total de 7 victòries, una derrota, des que es van proclamar campiones del món l'estiu passat a Austràlia i Nova Zelanda, mentre que Bèlgica suma de moment 4 victòries, 2 derrotes i 2 empats en els últims 8 partits que ha jugat. Recordem que els dos equips competeixen en el grup 2 d'aquests classificatoris, juntament amb Dinamarca i República Txeca. Just en la prèvia d'aquest duel, la jugadora blaugrana Mariona Caldentell ha parlat sobre la seva possible renovació amb el Barça. La catalana diu que està tranquil·la i ha deixat clar quins són els mateixos els seus objectius fins a final de temporada.
Yo estoy tranquila, me siento bien, creo que viene la mejor parte de la temporada con la selección, con el club, los partidos más importantes, los más bonitos de jugar, y yo de lo único que tengo ganas es de estar bien, de hacer las cosas bien, de ayudar tanto en el club como en la selección y de que acabe la temporada de la mejor manera posible.
El duel entre Espanya i Bèlgica es juga a 8:45 del vespre. Es podrà seguir en directe per la 1 de Televisió Espanyola.
I també us destaquem a motor que aquesta matinada ha començat el Gran Premi del Japó de Fórmula 1 amb Dominic Lahr dels Red Bull en la primera sessió d'entrenaments lliures.
Max Verstappen, actual campió mundial, ha estat el pilot més ràpid per davant del seu company d'equip, Sergio Pérez, que ha estat segon. En tercera posició rodant l'espanyol Carlos Sainz amb el seu Ferrari. De la seva banda, Fernando Alonso ha estat setè a la primera de lliures. Des de les 8 que s'està disputant la segona tanda d'entrenaments al circuit de Suzuka, de moment la dinera precisament un japonès, Tsunoda, està sent el més ràpid en aquesta sessió que, com dèiem, ha començat a les 8.
I parlant de Fórmula 1, en la prèvia del Gran Premi de Catalunya el mes de juny, els monoplaces podrien circular pel Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, la Fórmula 1 està pensant en fer un roadshow a la capital catalana. Segons avança avui el diari Esport, es tractaria d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament per tal de convèncer Liberty Media, que és la propietària de la Fórmula 1, perquè Barcelona no es quedi sense Gran Premi després del 2026, que és quan expira el contracte amb el circuit de Montmeló i és quan començarà el Gran Premi de Madrid. Aquesta exhibició pels carrers de Barcelona seria pocs dies abans del Gran Premi de Catalunya, probablement una data compresa entre el 12 o el 19 de juny. Això sí, Joan, no sabem quina etiqueta ambiental tenen aquests cotxes i si seran multats o no per la zona de baixes emissions.
I en tenis, nou revés per Rafa Nadal. El tenista manacorí ha anunciat que és baixa pel Masters 1000 de Monte Carlo, que comença aquest cap de setmana.
En un missatge publicat a les xarxes socials, Nadal ha sentenciat que són temps difícils per ell, esportivament parlant, i que no podrà jugar al primer torneig de terra batuda d'aquesta temporada perquè el seu cos diu que no el deixa. Ha afegit que no li queda més remei que acceptar la situació i intentar les coses millorin de cara al futur. El balear, per tant, és molt probable que tampoc pugui jugar a l'Open de Barcelona, el torneig del trofeu Comte Godó, que comença el proper 15 d'abril, per tant, tot això de Nadal, que ja fa olor a retirada.
I finalment, en ciclisme, una greu caiguda a la quarta etapa a la Volta al País Basc deixa alguns ciclistes ferits de gravetat.
Era el quilòmetre 32 quan Vingegaard Evenepoel i el fins ara actual líder de la classificació general d'aquesta Volta al País Basc, Primoz Roglic, a més d'una desena de ciclistes, anaven per terra de forma violenta en una corba durant el descens d'aquesta quarta etapa de la Volta al País Basc. La cursa es paralitzava per poder deixar pas a les ambulàncies i aquesta quedava neutralitzada en no poder-se garantir la seguretat dels ciclistes. Tot i així, el grup de 6 ciclistes que anava al capdavant ha acabat la cursa en metge, arribant primer a la meta, seguit de Thompson i Bajek. Ara el nou líder de la general és el danès Matías Esquilmose, amb 4 segons d'avantatge davant l'espanyol Juan Ayuso. Pel que fa als ciclistes accidentats, Evenepoel era traslladat a l'hospital en ambulància, això sí, conscient i parlant, mentre que Roglic tranquil·litzava el públic afirmant que es trobava bé després de la caiguda. El que s'emportava la pitjor part era Jonas Vingegaard, que acabava amb la clavícula i diverses costelles trencades. El ciclista seguirà a l'hospital per precaució. I tot això preocupa perquè queden poc més de 80 dies perquè comenci el Tour de França. Cita la que hores d'ara no se sap si els ciclistes accidentats en aquesta isola podran participar-hi.
Igual tots aquests que han caigut portaven un bon pedal. En fi, Xavi Toscano, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Anem a la cara bé.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Lluís Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Encara estava rient una miqueta de la plana esportiva. En fi, algú pot centre el llum de
l'estudi? Sí, sisplau, sembla que porteu tots un bon pedal avui.
Gràcies.
Se hizo la luz.
Lluís Vallès, bon dia. Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola.
Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Va, com comencem avui la cara B?
Mira, avui a la cara B podem anunciar que ahir es va acabar definitivament el manga de Oliver Benji. Doncs ahir, bueno, l'editorial Tokyo Tsuecha ja ho havia anunciat al gener i ahir es va fer...
Quina editorial, perdó?
No, sisplau, Tokyo Tsuecha. Tokyo Tsuecha. Ja ho va anunciar ahir al gener...
La dius és diferent, l'editorial.
Sí, sí, no, te l'estàs inventant, Judit Vallès.
Va canviant, és una editorial
com
mutant.
Com es diu?
No, està bé, està bé.
Tokyo Tsuecha.
Ja ho ha dit diferent.
Ja està, no ho tornaré a dir. Ja, ho van anunciar al gener i ahir es va fer l'última publicació d'aquesta sèrie després de 43 anys.
I la pilota al pal.
Wow. Mirava-ho vosaltres?
Sí, mai tant.
Sí.
No.
No t'he pillat, tu, eh?
Mirava el que es va dir Oliver i Benji i després es va reconvertir en campiones.
Campiones, sí.
Oliver Benji. Oliver Benji, no?, de tota la vida. O què deien? Campeones.
Sí, sí.
Oh? No.
Ja, Oliver campeones. Benji.
Doncs sabíeu que en japonès es diu Captain Tsubasa? Tsubasa? No ho sabia jo.
Tsubasa no era de Star Wars?
Sí, sí.
L'amic de Han Solo?
Captain Tsubasa. I es va començar a publicar a la revista manga Shukan Shonen Jump entre el 1981 i el 1988 amb els capítols recollits en 37 volums.
Està sonant poc japonès, eh?
Només 37.
37 volums al principi, després en van anar
a fer. A veure, deixa'm... Jo he estat...
Shukan Shonen Jump.
Shukan Shonen Jump.
Molt bé, Rafa.
Ara. He vist molt humor amarillo.
Cada cop que hi hagi un nom com aquest, te'l donaré tu i així
sisplau.
El faig amb l'accent.
I us plau. Una mà que vulguis.
Oh. Després, aquest manga va ser adaptat de primer una sèrie de televisió, després a nombroses pel·lícules i videojocs, i, de fet, l'última sèrie es va començar a emetre el 2018 i 2019, i el 2023, l'any passat, es va estrenar una segona temporada encara. El 2023 el manga tenia més de 90 milions de còpies en circulació per tot el món, la qual cosa es converteix en una de les sèries de manga més venudes de tots els temps. De fet, Captain Tsubasa, com es diu en japonès, es va convertir en una de les sèries de manga i anime més populars al Japó a causa de com va popularitzar el futbol associatiu. De fet, diversos jugadors de la vida real s'han inspirat per convertir-se en professionals després de veure aquesta sèrie.
El futbol associatiu, concretament, eh?
A mi aquesta categoria no me l'havien explicada mai.
L'associatiu.
El futbol associatiu.
Sí, està el de posició, que és el que li agrada a Xavi, i l'associatiu, que és el que li agrada a Rubiales.
Uau.
Futbol amateur, no?
És que no sé què vol dir.
No.
De les associacions de futbol.
Exacte, és que els clubs no eren... Eren clubs privats,
sí.
Però eren fundats per associacions.
Ah, val. Déu-n'hi-do.
De fet, ahir el seu creador Yoshi Takayashi... Yoshi Takayashi va confirmar que es continuaran fent activitats creatives relacionades amb el protagonista, amb l'Oliver, amb un format web i que es dirà Captain Tsubasa World i que anirà llançant històries setmanals allà.
Ah.
I ahir va publicar al seu Twitter un fil que deia moltes gràcies per totes les paraules amables sobre el final de la sèrie. Em sorprèn l'aclaparadora resposta i una vegada més em sento molt agraït per tots.
Espero, Rafa, que avui Ferran Capdevila arribi amb la samarreta
Sí, té un...
D'Oliver i Benji.
Té la samarreta d'Oliver i Benji, sí, 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 el Ferran.
A mi dona un quadre, en Yoshi Takayashi. Va, comença a crear Oliver Benji super, super jove, perquè si fa 43 anys que es va crear, jo dic, a veure quants anys té aquest senyor, només té 63 anys. Sí. Amb 20 anys ja va tenir la gran idea. Sí, bé, sí, normalment sí, amb 20 anys sí, no has fet grans coses.
De fet, ho deia, que ell de petit ja va començar a dibuixar els dibuixos que després serien aquest manga. Sí, va començar molt jove.
Aquestes idees que no t'esperes i es converteixen en un èxit mundial.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
90 milions de
còpies.
90 milions de còpies d'un còmic, és moltíssim.
I el que m'ha sorprès, que no ho sabia, és que l'autor realment es va interessar pel futbol gràcies al Barça. Ah. I, de fet, va voler començar a impulsar aquest esport al Japó perquè tradicionalment havia tingut més tirada al béisbol i no jugava tant al futbol.
Si no m'equivoco, i crec que no, els colors originals que volia usar la persona que va crear Oliver i Benji, era blaugrana.
Home, clar.
No va poder fer-ho per drets.
Sí.
Sí, sí, jo diria que existeix un còmic d'Oliver i Benji que juguen contra el Barça.
Sí, i de fet, el protagonista de la sèrie en un moment aconsegueix fitxar pel Futbol Club Barcelona i es converteix en una estrella del Futbol Club Barcelona, però després de la versió animada del manga, el nom el canvien i es diu Catalunya Futbol Club.
Mira,
veus. Sí que hi ha, sí que hi és el còmic, sí. Confirmem. Però ara m'ho direu vosaltres, l'equipació que portaven els jugadors del Barça crec que és una equipació que de fa molts anys com molt vintage, amb una ratlla horitzontal al mig de color blau.
No, igual, inclús se l'han inventat perquè si diu ella que no van poder utilitzar el...
Home, doncs s'assembla molt,
original. Sí, els colors només.
Blaugrana.
Això és com quan el FIFA té tots els drets, però el Pro Evolution Soccer no tenia els drets i també es deia, el Barça es deia Catalunya al Futbol Club.
Se les inventen totes.
Sí.
Molt bé, i ara, si voleu, canvi de tema. Vinga. Perquè aquest cap de setmana arriba a l'Espai Gastronòmic de Barcelona, el Cheesy Fest, el festival de formatges que tots estàvem esperant.
El Cheesy Fest.
Sí, us agrada el formatge, vosaltres?
Molt. Però molt...
Molt, molt,
Jo no he trobat el formatge que no m'agradi encara.
Joan, molt. El teu paradís seria el Gran Buffet.
I has anat?
Home.
El Gran què?
Gran Buffet. Narbona.
Està a les afores de Narbona, és un restaurant molt gran i hi ha una sala enorme
de
on hi ha tots els formatges del món.
Sí?
De fet, diria que és el bufet, no sé si més gran del món, però crec que el bufet de formatges més gran del món l'és.
Ah, i és un bufet, tu pagues i allà pots estar tot el dia fotent-te
formatge.
I no és una cosa excessivament cara, eh?
No, dintre de tot. Quin és el vostre formatge preferit?
Jo sempre ho dic, tranxetes.
Jo el trufat. Sempre el trufet. Jo et diria que el formatge feta m'agrada moltíssim, sobretot a l'estiu. La burrata, per una bona amanida. En realitat, tots els formatges. El rocafort em costa més.
La burrata no té sabor.
Perdona? Una amanida de tomata bona de l'hort amb burrata i menta i pesto. Això és la millor combinació. Apunteu, eh? Avui ens visitem Carles Gatge, el xef.
Sí.
No hi ha millor amanida que burrata, tomata i pesto. No necessiteu res més. I una mica d'oli balsàmic. Sí. Ja està.
I ara hi ha les focatges aquestes que porten això i estan boníssimes. Estan molt de moda aquí.
Vaig tenir la sort d'anar també a visitar a França les coves de Roquefort.
Ah, de Roquefort, jo també.
I allà et donen a provar i pots comprar també un formatge que aquí no es ven, que es diu Templer, de Templaris. I és espectacular.
Però és que no es ven perquè no passa les condicions sanitàries, crec, perquè hi ha mosques, etcètera. És com una cosa així alegal, que no il·legal, però sí alegal. Molt bo, us ho recomanem.
Bé, si voleu provar més formatges, podeu anar al festival d'aquest cap de setmana. Comença avui i fins diumenge podreu visitar l'Espai Gastronòmic i degustar una llarga varietat de formatges nacionals i internacionals. Llavors, formatges de tot el món, formatges suïssos, anglesos i també formatges d'aquí, de proximitat, tot això acompanyat d'un bon vi, perquè durant el cap de setmana es podran fer cates de vins i de formatges amb els millors sommeliers. Molt bona pinta, té això.
Escolta, ja aniré,
Jo crec que també.
Claríssim.
Com es diuen els sommeliers de formatge? Els formaliers?
Catadors.
Formaliers.
No hi ha un nom específic? Com... Sibarita, formatgita, no?
Ni idea.
Sibarita són tots.
Ha d'existir.
A part de formatge, també hi podreu trobar altres productes, sempre basats en el formatge, hamburgueses de formatge, biquinis, tequeños, quesadillas...
Tequeños,
tequeños.
El tequeño està molt de moda, eh?
Sí. Està boníssim.
M'encanten els tequeños. És una nova empanada argentina.
Exacte.
Te'l trobes a tot arreu.
Tot va cap a... Sí. I... Trobarem tequeñeries.
Tequeñeries.
Sí, sí.
I també, per si no n'hi ha prou, podreu acabar la vostra visita provant una gran selecció de cheesecakes.
Oh, sisplau.
Pastissos de formatge. Hi haurà moltíssims, també.
Sisplau.
I, a més a més...
Una pregunta. Cheesecake amb melmelada o sense melmelada?
Depèn.
Depèn.
Mira, perdoneu, aquí us heu enrigut molt de mi, però un oient m'està dient.
Ai.
Fromlier, es diuen els catadors de formatge. Fromlier. O sigui que sí que tenen nom. Fromlier.
Fromlier.
Perquè ho sapigueu.
Hi ha un dels millors pastissos de formatge que he provat, i no cal fer publicitat perquè ja no hi són, estava al Sants Escrema.
Ah, al Sants Escrema.
Era un pastís de formatge fumat.
Fumat?
Oh, és que tot el que està fumat...
A mi no m'agrada, tot el que està fumat.
No t'agrada?
No, prefereixo sense aquest regust.
Sense fumar.
Sí. Bé.
Ara trauran la llei antitabac.
Sí, sí, ara ni a les terrasses podràs
no
fumar
cap formatge.
A part d'això, en el festival també hi haurà música en viu i DJs que aniran animant la festa, així que ja ho sabeu, si voleu anar aquest cap de setmana, a l'Espai Gastronòmic de Barcelona.
Saps on és? Ah, l'Espai... On es fa això, ho sabem o no?
L'Espai Gastronòmic.
L'Espai Gastronòmic de Barcelona. Val.